Ja es pot donar per fet. Vox trencarà tots els pactes autonòmics amb el PP. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La tensió entre el Partit Popular i Vox puja de to després que Alberto Núñez Feijóo acceptés acollir menors migrants no acompanyats en aquelles comunitats on governa amb l'extrema dreta. I això toca de ple les Balears i el País Valencià, on ja han començat a saltar les alarmes. Totes les mirades estan pendents del que digui aquesta tarda Santiago Abascal, però aquest matí ja ha donat pistes. Madrid, Àngels Lafuente, què argumenten?
Doncs Santiago Abascal parlava fora de micròfon d'un hipotètic trencament amb el PP, decisió que el líder de Vox deixa en mans de la direcció de la formació d'ultradreta. Dit això, no amaguen el seu malestar amb els populars. Consideren que en un tema tan important el Partit Popular els hauria d'haver comunicat les seves intencions i responsabilitza Alberto Núñez Feijóo de la situació de crisi entre les dues formacions.
Feijóo és el que ha decidido romper los gobiernos regionales impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijóo.
De seguida anirem a Madrid, a Palma, a València, per saber l'última hora d'aquest enfrontament entre el PP i Vox i què pot passar aquesta tarda o demà amb els governs autonòmics que tenen la dreta i l'extrema dreta en aquests territoris. Mentrestant, a Catalunya, l'ensenyament nou crit d'alerta per la salut del català. Els alumnes d'ESO han tret les pitjors notes en llengua catalana dels últims 10 anys. L'altra assignatura pendent és l'anglès a primària. Ho diuen els resultats dels exàmens de competències bàsiques. Barcelona, Sara Canyete, hi ha dades esperançadores?
Doncs mira, les notes positives les trobem a l'assignatura de Ciències i Tecnologia, on aquí els alumnes de quart d'ESO treuen el millor resultat, també en els darrers 10 anys, i a primària recuperen de la davallada del curs passat en llengua castellana. El Departament d'Educació destaca que es consolida la millora dels resultats en aquelles matèries que el curs passat ja van començar a revertir la tendència a la baixa.
Això el mateix dia en què hem sabut que la carrera de Medicina torna a ser un any més la més demanada i, per tant, amb la nota de tall més alta, Sílvia Solanes.
Així és, Medicina la UB, el Clínic i també el doble grau de Física i Química de la UAB encapçalen el rànquing de les carreres amb més nota. 6 de cada 10 estudiants entren a la primera opció que van sol·licitar.
Avui, que també és notícia, la plataforma d'aquesta casa, 3CAT, creix i es converteix en plataforma de país amb la incorporació de contingut d'entitats i d'organitzacions com ara el Liceu, la Filmoteca o el Festival Cruïlla. Miquel Jarque, què hi trobaran els usuaris i a partir de quan?
Fins a 17 entitats aporten continguts a franc a partir d'avui mateix per configurar una plataforma que Rosa Romà, president del 3CAT, defineix així.
La plataforma de país, que fer créixer la plataforma 3CAT perquè s'incorporin i sigui el punt de trobada de totes les entitats i organismes que també contribueixen a la producció audiovisual catalana de qualitat i connectar-la amb la ciutadania.
L'OTAN, mentrestant, endureix el seu discurs contra Rússia i ara assenyala també la Xina. Amb la guerra ucraïna de taló de fons, la Xina demana abandonar la mentalitat de guerra freda. Enviat especial a Washington, Jordi Baró, per què aixequen la veu Moscou i Pequín?
Estan molestos amb els nous acords de l'OTAN a Washington. La reacció del Kremlin és més previsible. Entra en la dinàmica des que hi ha guerra ucraïna. A Moscou l'ha indignat especialment que els Estats Units hagin decidit desplegar míssils de llarg abast a Alemanya. La reacció de Pequín és més nova i obeeix a que per primera vegada l'OTAN ha estat dura amb la Xina, a qui retreu que sigui decisiva per facilitar els esforços bèl·lics de Rússia.
I en temps de cultura anirem fins al Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Avui obre al públic una col·lecció innovadora tant per la varietat del tipus d'obres com perquè 9 de cada 10 artistes tenen nom de dona.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports amb un missatge d'última hora de l'Atlètic Club de Bilbao per tot l'afer Nico Williams, Marta García.
Sí, és que el president del club, Joan Uriarte, ha condemnat el setge que estan sotmetent al jugador respecte al seu possible fitxatge pel Barça. En la presentació de dos nous fitxatges per l'Atlètic Club, Uriarte ha criticat la Federació Espanyola perquè diu que no han sabut protegir el jugador, però tot este bombardeig de notícies sobre el seu futur. Veurem com acaba tot plegat. A tot això, Anglaterra acompanyarà Espanya en la final de l'Eurocopa de diumenge. Ho comentarem amb el nostre analista Mireia Vera. Repassarem també la primera sessió, vaja, d'entrenament del Barça de Hansi Flick, el Tour, Wimbledon, els Jocs Olímpics, vaja, moltes coses.
Doncs això serà quan faltin 20 minuts per les 3. Ara és moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs ara, si sortiu a la carretera, us trobareu 6 quilòmetres de cua compacta a la P7 de Torredembarra a Tarragona, d'entrada a la població, per un accident que hi ha hagut. S'hi està treballant, ara talla un carril. També la mateixa P7, amb retencions de Cerdanyola, Barberà, sentit Girona, C12 a Xerta, aquí és per obres. Passa el mateix a la Ronda de Barcelona. Hi ha una congestió entre Canyelles i Sarrià en tots dos sentits de la marxa i la Ronda Litoral aturada. De Fòrum a la Barceloneta, Santi Llobregat, i de Zona Franca, Ciutat Vella, i de Gran Via Bon Pastor, Sentit Besòs.
Doncs tot això perquè fa la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Tothom que et parla del temps et diu, home, ara sí que fa calor.
Sí, ho certifiquem.
Que és el que toca, que és el que toca, sí, en l'època. Sí.
I els termòmetres, el que passa és que queden relativament lluny de l'excepcionalitat estratosfèrica, en alguns casos, del 23 o de l'any 22. Recordem els 45,4 graus de Figueres. Per tant, res a veure ni que se li assemblarà. De moment, ara mateix, per exemple, la ciutat de Lleida, 35 graus, però n'hi ha 36 a diversos observatoris de Ponent. La previsió ens indica una tarda especialment càlida a tot el que és Ponent, la Catalunya central, l'Empordà, on es poden assolir valors de 37 a 39 graus, el Pirineu per sobre dels 30, clarament, i a la costa entre els 27 i 32, que no és una calor exagerada, ni molt menys. Però amb data de caducitat. Demà baixa la temperatura, clarament, i de forma més contundent a tot l'interior i Pirineu, que és on avui puja més. Alguna tronada aquest vespre a la zona nord-oest, al nord del Montsec.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Vox és a un pas de consumar el trencament amb el Partit Popular a les comunitats autònomes on governen o on donen suport parlamentari als populars. El partit d'extrema dreta es reunirà aquesta tarda d'urgència per la crisi oberta amb el PP després que ahir s'aprovés el repartiment de menors immigrants entre totes les comunitats autònomes. I allà el líder de Vox, Santiago Abascal, proposarà trencar tots els pactes amb el Partit Popular. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Santiago Abascal ajorna la decisió fins aquesta tarda. La direcció de Vox tindrà l'última paraula pel que fa al futur dels governs de coalició amb el PP. Fora de micròfon parla d'hipotètic trencament, però carrega de ple contra el líder del Partit Popular, a qui responsabilitza de l'actual crisi entre les dues formacions.
Estoy diciendo que el señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijóo, que tendrá que explicar a sus electores. Los nuestros lo comprenden perfectamente. La respuesta concreta se la daremos esta tarde.
Fonts de la formació d'extrema dreta reconeixen que, tot i que en els acords de govern no recull cap punt referent a la política d'immigració, consideren que és una qüestió prou important perquè el PP els hagués informat del que pensaven fer en relació amb l'acollida de menors immigrants no acompanyats. Mentrestant, des del PP, Elías Bendodo exigeix als d'Abascal que decideixin quin paper volen jugar en els governs autonòmics de coalició.
La decisió d'esta tarda és què quieren ser, un partido de gobierno o un partido para gobernar o un partido para protestar.
Els populars diuen que si finalment Vox opta pel trencament és per orgull i per estratègia política. Insisteixen, passi el que passi, Gènova no prendrà cap decisió. Ho deixarà en mans de cada govern autonòmic.
Doncs si Vox consuma el trencament, perilla l'estabilitat de governs, com ara el de la Generalitat Valenciana, que presideix el popular Carlos Mazón. De moment, Mazón reunirà aquesta tarda la plana major del PP valencià per analitzar els escenaris que es poden obrir. Justament aquest migdia, el PP i Vox encara han anat de bracet per aprovar l'última llei que desmunta el llegat del govern anterior, el que liderava el socialista Ximo Puig. És la llei que esborra els avenços fets fins ara al País Valencià per reparar els crims del franquisme. València, Pepa Ferrer.
Era una reunió que ja estava prevista, però en la qual també estaran pendents de la decisió d'Abascal. Vox al País Valencià ho ha repetit una i una altra vegada. Faran el que diga Madrid, acataran la decisió, i a la reunió d'aquesta vesprada a Madrid no hi haurà cap veu discrepant valenciana. Fins ara, la sintonia de PP i Vox al govern valencià ha estat bona. Des de les files populars, de fet, definien ahir el govern valencià com un govern cordial i unit. Avui, potser, ja tenen damunt de la taula una altra opció, la de governar en minoria, si Abascal així ho decideix. Tot això en un dia que per a Vox ha estat històric, i és que les Corts Valencianes han aprovat l'anomenada Llei de Concòrdia, que iguala el franquisme a la Segona República i fa decaure una de les lleis més emblemàtiques i pioneres del Botànic, la Llei de Memòria Democràtica.
I la presidenta de les Illes, la popular Marga Proens, llença un missatge de tranquil·litat sobre l'estabilitat del seu executiu. De moment, Vox no és dins de l'executiu de Proens i només dona suport parlamentari al PP des de fora del govern. Palma, Caterina Carmany.
El suport de Vox és crucial pel govern balear, però recorden que es tracta d'un acord d'investidura i que Marga Proens governa en solitari, per bé que se les veurien magres per cercar suports si aquest acord salta pels aires. Fonts del PP apunten que la formació d'extrema dreta està dividida a les Balears i aquí hi veurien una escletxa. Sigui com sigui, la mateixa Proens ha llançat aquest missatge de tranquil·litat.
Estic, no sé com dir-ho, a l'expectativa, a veure quina decisió prendrà la direcció nacional de Vox. Vox és un partit diferent en el Partit Popular, però evidentment jo no entendria que aquí se rompés cap acord de governabilitat perquè jo no he deixat de complir.
Silenci per part de Vox a les Balears, es remeten a les paraules i a les decisions que prengui el seu líder a Madrid.
Doncs anem a l'arrel d'aquest enfrontament. El govern espanyol espera registrar en pocs dies la proposició de llei per reformar la llei d'estrangeria després que ahir no va arribar a un acord en la reunió de Tenerife. Tant l'executiu espanyol com el canari consideren que el pacte voluntari per repartir uns 400 menors migrants no acompanyats, acordat ahir, és només un pedaç i que cal un mecanisme obligatori que garanteixi els drets dels menors, Mar Riera.
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que l'única solució davant l'emergència humanitària a les Canàries passa per aquesta reforma. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Los menores son competencia autonómica y cuando llegan a una comunidad, en el actual marco legislativo no pueden salir de esa comunidad. Por eso planteamos la modificación del artículo 35. Si no se modifica el artículo 35, no puede el Estado imponer, no puede, que los menores vayan a otras comunidades. Por tanto, es imprescindible el apoyo parlamentario y si esto no sale, no hay un plan B que solvente el problema de los territorios fronteras.
Des de Catalunya, el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, reclama que la reforma tingui en compte la singularitat catalana i que s'activin mecanismes quan hi ha sobreocupació dels recursos, no només a les Canàries i a Ceuta. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
El problema no és que n'acceptem ara 31, no, el problema és que estem rebent aquests 1.500, ens acostarem als 3.000 a final d'any. Com vostè pot intuir, el gruix d'aquests joves no entren per l'aeroport del Prat, no entren pel port de Barcelona.
Sobre l'abstenció de Catalunya en el repartiment d'aquests 400 menors no acompanyats, Campuzano ha insistit que les xifres del Ministeri no són reals i que, tot i la voluntat d'acollir, aquesta acollida s'ha de fer amb ordre i recursos.
Deixem aquesta polèmica pendent del que pugui passar aquesta tarda amb els governs del Partit Popular amb suport de Vox. Mentrestant, a Catalunya, els alumnes de quart d'ESO obtenen les pitjors notes en llengua catalana dels últims 10 anys. Ho revelen els exàmens de competències bàsiques que constaten que es continuen suspenent les matemàtiques i que, per contra, treuen els millors resultats en ciència i en tecnologia. A sisè de primària, la davallada és en anglès. Es retrocedeix 3 cursos i es torna als resultats de l'any 2021, el pitjor de l'última dècada. El Departament d'Educació, però, defensa que en termes generals es confirma la millora de resultats del curs passat. Barcelona, Sara Cañete.
Sí, la nota en llengua catalana queda just per sobre dels 70 punts que es considera la mitjana òptima a les proves de competències bàsiques, mentre que en llengua castellana queda pràcticament 6 punts per sobre. La consellera d'Educació, Anna Simó, fa aquesta lectura dels resultats.
La davallada continuada en català, sobretot a secundària, és fruit d'una realitat sociolingüística que supera el que és els centres educatius. No s'està utilitzant el català vehicular a les aules de la manera que tocaria a secundària. I, per tant, en això s'està treballant i amb la feina que es fa des de la inspecció, en els projectes lingüístics de centre. Les mesures no s'improvisen i tampoc no obtenen resultats d'un any per l'altre.
Tots els alumnes de totes les etapes, tant en català com en castellà, milloren en comprensió lectora, però suspenen en expressió escrita. A secundària també continuen suspenent matemàtiques. Un de cada 5 alumnes acaba l'ESO amb aquesta assignatura suspesa i a primària el que més destaca és la davallada de 5 punts en anglès.
I l'altra cara de la moneda, Sara, quines assignatures treuen més bona nota?
Sí, doncs entre les notes positives destaquem que a quart d'ESO els estudiants també treuen els millors resultats en 10 anys en ciències i tecnologia i que a primària recuperen de la davallada del curs passat en llengua castellana. Es consolida en general la millora de resultats en aquelles matèries que el curs passat van començar a revertir la tendència a la baixa. La consellera diu que l'any 22 es va tocar fons després de la pandèmia i que els centres han estat treballant des de llavors.
Els centres, arran de, sobretot els resultats 2022, han començat a dir molt bé com ho hem de fer. El sistema acompanya. Creem eines de suport i de reforç per a aquells centres que tenen més marge de millora, però evidentment els centres, a partir dels resultats dels seus alumnes individualment i com a centre, han començat a fer plans de millora.
Educació també destaca dues dades positives en termes d'equitat, i és que redueix la diferència de resultats entre els centres d'alta i baixa complexitat i entre nois i noies.
I seguim parlant d'educació perquè medicina, al Clínic, és la carrera més demanada i ha calgut un 12,9 per entrar-hi. Però el doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma torna a tenir la nota de tall més alta de totes les carreres que ofereixen les universitats catalanes. Demà comença la matrícula pels més de 46.000 estudiants que ja tenen plaça universitària assignada. Barcelona, Montse Poblet.
Amb un 13,4, el doble grau de Física i Matemàtiques de l'Autònoma, on només s'ofereixen 20 places, és la carrera amb la nota més alta. Però si ens fixem en els graus on l'oferta de places és més àmplia, qui guanya és Medicina al Clínic. Amb prop de 1.600 sol·licituds en primera opció i 200 places, la nota de tall s'ha situat en el 12,9. En segona posició hi ha el grau i màster en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials de l'UPC, amb un 12,8, i en tercera posició, Medicina a la Pompeu, també amb un 12,8. Dels 10 centres més sol·licitats, 7 són de carreres relacionades amb ciències de la salut: Medicina, Psicologia, Odontologia i Infermeria, però també hi ha ADE, Dret i Arquitectura. A la roda de premsa de presentació d'aquestes dades, Pilar Gómez, la coordinadora de la selectivitat, s'ha compromès a revisar millor les propostes d'examen després de l'error detectat a la prova de literatura castellana d'aquest any, però celebra que amb els canvis que s'introduiran a les PAU difícilment es repetirà.
Filtres, naturalment, tots i quants més es puguin posar. Afortunadament, que a partir de l'any vinent no hi ha lectures prescriptives en les matèries comunes, ja no hi haurà la possibilitat d'equivocar-nos en el que són, si és d'una assignatura o és d'una altra. Almenys aquesta equivocació quedarà subsanada.
El 81% dels estudiants ja tenen plaça assignada i en un 62% de casos podran matricular-se a la carrera i al centre que van triar en primera opció.
Mentrestant, avui hem sabut que més d'un 20% dels adolescents que tenen entre 14 i 17 anys estan permanentment enganxats a internet. Ho alerta un estudi de Save the Children que apunta que pràcticament un de cada tres ja utilitzava habitualment abans dels 10 anys internet. El treball també alerta que molts adolescents no detecten els riscos que té l'entorn digital. Mar Riera, de què estem parlant?
Doncs que un de cada tres admet que ha contactat amb desconeguts per la xarxa i el 23% assegura que quedaria amb aquesta persona que ha conegut per internet, sobretot nois. Als joves també els costa detectar les conductes delictives, com explica Ona Lorda, responsable de Política d'Infància de Save the Children a Catalunya.
Un de cada tres dels adolescents no creu que enviar fotos de caràcter sexual sense permís és o hagi de ser un delicte o tampoc està segur que hagi de ser-ho. Aquí doncs, també difereix les respostes en funció del gènere, perquè en el cas dels nois aquest percentatge ascendeix fins a un 40%, mentre que per les noies és d'un 26%.
Sobre el control parental, 3 de cada 10 diuen que tenen limitades les hores de connexió, tot i que el 37% dels joves asseguren que saben com saltar-se aquestes mesures de control. L'enquesta s'ha fet a més de 3.300 adolescents d'entre 14 i 17 anys.
Més coses. Les baixes mèdiques s'estan disparant a Catalunya. És la segona comunitat en incidència sobre el total de treballadors i la primera en nombre de processos d'incapacitat temporal amb més d'un milió el primer semestre de l'any, Jordi Canal.
Sí, és el doble dels casos que Andalusia, que té un nombre de treballadors semblant al de Catalunya. Segons Lídia Domingo, subdirectora general d'Avaluacions Mèdiques del Departament de Salut, és un problema creixent que s'ha d'abordar des de molts vessants.
Tenim un problema complex que segurament requereix una solució molt complexa i amb un abordatge multidisciplinar. Una situació que ens ha de preocupar com a departament, ens ha de preocupar com a societat, ens ha de preocupar com a població i ens ha de preocupar a nivell de les entitats.
Creixen sobretot les baixes per salut mental, segons Pedro Pablo Sanz, director gerent de l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball.
Des de la pandèmia han crecido espectacularmente, torna un 20-25%, y vemos que en Cataluña se producen el 30% de las bajas por contingente común diagnosticadas como patología mental.
La incapacitat temporal, les baixes mèdiques, són la primera causa del que s'anomena absentisme laboral.
El Parlament de Catalunya ha fet el primer pas per regular el vot dels diputats que continuïn exiliats pel referèndum de l'1 d'octubre. Avui s'ha acordat tramitar de manera urgent una reforma del reglament de la cambra per donar cobertura legal al vot a distància dels diputats de Junts, Carles Puigdemont i Lluís Puig. La reforma, promoguda pel PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, s'aprovarà definitivament el 25 de juliol. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. L'independentisme ha celebrat que s'hagi corregit el que consideren una anomalia en la protecció dels drets dels parlamentaris. La diputada de Junts, Janina Vella, però no s'estalvia les crítiques al PSC pel seu canvi de criteri, perquè la legislatura passada va portar al Tribunal Constitucional el vot delegat de Lluís Puig.
No sabem si perquè han tingut una mínima pulsió de penediment, perquè han tingut un atac sobtat de democràcia o perquè forma part d'una operació de blanqueig fruit de les ganes del senyor Illa de ser president.
El diputat del PSC, Ferran Pedret, s'ha defensat assegurant que el vot a distància havia de quedar recollit en el reglament de la cambra per tenir encaix legal.
La introducció de la figura és el que facilitarà que efectivament es pugui fer sense tenir, diguem, cap problema des del punt de vista del seu encaix constitucional.
La reforma del reglament també introdueix alguns canvis per permetre la CUP poder tenir grup parlamentari propi i no haver de compartir bancada amb l'extrema dreta d'Aliança Catalana.
I Oriol Junqueras va intentar apartar Pere Aragonès per tal de ser el candidat a la presidència de la Generalitat a les últimes eleccions catalanes. La tensió a la cúpula d'Esquerra va fer un pas de gegant durant la tardor de l'any passat, quan l'aleshores líder del partit, Junqueras, estava convençut que havia de ser ell el cap de llista a les eleccions, Albert Prat.
El foc feia temps que cremava i Junqueras va intentar moure fitxa per sacsejar el taulell intern. Segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Catalunya Ràdio, en una reunió a Ginebra a finals de l'any passat, l'aleshores president del partit es va postular per ser el candidat d'Esquerra a les properes catalanes. En aquell moment, Aragonès estava determinat a esgotar la legislatura i aquesta maniobra implicava apartar-lo a ell. La candidatura de Junqueras no va anar més enllà. Primer, perquè els advocats donaven per fet que no estaria amnistiat, i segon, perquè Marta Rovira va apostar per Aragonès. Però aquest moviment va agreujar encara més la mala relació entre els dos màxims dirigents, per bé que fins aleshores ja estaven fent vides paral·leles. Durant els últims anys, un nucli reduït de la direcció s'ha reunit cada divendres per prendre decisions a l'esquena de Junqueras. L'entorn de Rovira treu ferro a aquestes trobades, nega que es tracti d'una estructura paral·lela, però el cert és que mai s'hi convocava ni Junqueras ni els dirigents del seu entorn.
I mentrestant, l'espionatge de diputats electes de Podem per part de l'anomenada policia patriòtica de Mariano Rajoy ha provocat que la formació morada demani al PSOE que trenqui l'acord amb el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial, Marta Romagosa.
Si Podem considera que no es pot permetre que els jutges que s'hauran d'ocupar de jutjar l'espionatge, acreditat ara per un informe de la policia espanyola, siguin els mateixos magistrats que hauran proposat els populars. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pablo Iglesias ha estat contundent a l'hora de presagiar que tot quedarà impune.
Las cloacas en España tienen una dimensión policial, una dimensión judicial y una dimensión mediática. Claro, esto va a quedar en impunidad, pues después del regalo que le ha hecho el PSOE al PP, dando legitimidad a la derecha mediática, pactando con ellos la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues parece que sí. Estos policías, estos responsables políticos deberían acabar en la cárcel, pero yo tengo la sensación de que se van a ir de rositas, como siempre en España.
La investigació recull les converses de WhatsApp que van tenir el mes de gener del 2016, el llavors número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i el comissari en cap de la Unitat Central de Suport Operatiu, Enrique García Castaño.
Catalunya migdia. Jo sempre tinc llet preparada i un esmorzar bo. Làctics fantàstics tots junts en un got. Calci i nutrients van cap a dins d'un glob. I en 3 segons sento que puc amb tot. Jo menjo amb ritme.
Beure llet cada dia ens ajuda a seguir el ritme. Programa escolar finançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Arribarà el dia en què el teu fill, aquest nen encantador que ara és a la platja fent castells de sorra, farà balcònic. I quan això passi, el teu Seat continuarà sent-hi, perquè l'estrenes amb 10 anys de garantia. Consulta les nostres unitats limitades i condicions especials. Tan nostre, tan Seat. Xarxa de concessionaris Seat de Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. La plataforma 3CAT obre una nova finestra a la cultura i avui ha presentat les aliances que ha tancat amb prop d'una vintena d'entitats, equipaments i festivals. Es converteix, doncs, en el que anomenen una plataforma de país, oferint contingut de franc a partir d'avui mateix. Barcelona, Miquel Jarque.
Fins a 17 entitats aporten continguts de franc a partir d'avui mateix. El Liceu, l'Auditori, el Palau de la Música i l'Orfeó de Català, per exemple, inclouen tota la producció digital pròpia. El Festival Cruïlla, el Docs Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya o Filmin incorporen, entre d'altres, diversos continguts de franc. Rosa Romà, presidenta del 3CAT, destaca la dimensió de país de la plataforma.
Avui estrenem la plataforma de país, que no és més que fer créixer la plataforma 3CAT perquè s'incorporin i sigui el punt de trobada de totes les entitats i organismes que també contribueixen a la producció audiovisual catalana de qualitat i connectar-la amb la ciutadania que ja és present a la plataforma 3CAT i que seguirà creixent en un futur.
La Filmoteca també ofereix part del seu fons documental, que comença amb una selecció de la filmografia d'Agustí de Villaronga. CosmoCaixa també incorpora contingut propi, tot plegat per potenciar la cultura que es fa al país amb vocació de servei públic.
És un pas endavant importantíssim, perquè el que estem fent amb aquesta aliança amb totes les entitats és precisament contribuir a posicionar els continguts audiovisuals en llengua catalana a l'entorn digital, un entorn on és tan gran i tan infinit, en el qual és molt més difícil de trobar-los per la ciutadania. Per tant, estem apropant i connectant persones amb continguts.
Plataforma que anirà creixent i tindrà una nova actualització el pròxim mes de setembre.
Anem a la informació internacional. Rússia i la Xina estan indignades amb l'OTAN, que avui tanca la cimera del seu 75è aniversari amb la intervenció de Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès. L'Aliança Atlàntica ha previst desplegar míssils de llarg abast a Alemanya d'aquí a 2 anys i ha acusat Pequín d'ajudar la indústria militar russa en la guerra a Ucraïna. Enviat especial a Washington, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Més tensió de l'OTAN amb la Xina i Rússia arran de la declaració de Washington. Els aliats han encès els ànims de Pequín i Moscou amb els nous acords tancats a la cimera. El que més ha indignat el Kremlin és la decisió dels Estats Units de desplegar míssils de llarg abast a Alemanya el 2026 davant l'amenaça russa. Seran les armes nord-americanes més potents situades en territori europeu des de la Guerra Freda. El que ha enfadat a la Xina és el llenguatge dur inèdit fins ara de l'OTAN, que acusa Pequín de ser un facilitador decisiu dels esforços bèl·lics de Rússia i li exigeix que deixi d'enviar components per fabricar armes. Jens Stoltenberg, secretari general de l'OTAN.
És el missatge més fort que els aliats de l'OTAN han enviat mai sobre la contribució de la Xina a la guerra il·legal de Rússia a Ucraïna. I deixem també clar que això tindrà impacte en els interessos de la Xina.
Enmig de la tensió creixent amb Rússia i la Xina, els aliats reben avui Zelensky en l'últim dia d'una cimera que haurà costat una mica més Ucraïna a l'OTAN, declarant que el seu camí d'adhesió és irreversible.
Doncs el Kremlin creu que aquest anunci d'instal·lar a Alemanya míssils de llarg abast atempta contra la seva seguretat nacional i que hauran de respondre militarment. Rússia ho considera un pas més en l'escalada de tensió. De fet, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, que assisteix a la cimera de l'OTAN, ha dit que està preocupat per la perspectiva d'un conflicte directe entre l'OTAN i Rússia. I per la seva part, la Xina rebutja que l'Aliança Atlàntica els acusi d'ajudar la indústria militar russa en la guerra d'Ucraïna. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Pequín considera que la declaració de l'OTAN exagera la responsabilitat de la Xina en un intent malintencionat que no té cap sentit. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès crida l'OTAN a reflexionar sobre les causes de la crisi i sobre el que ha fet l'Aliança Atlàntica, a prendre accions concretes per a una desescalada en comptes de culpabilitzar els altres. Pequín ha tornat a reivindicar-se com a mediadora i promotora de converses de pau en referència a la proposta de 12 punts que, segons el govern xinès, ha estat reconeguda internacionalment i que des d'Occident es va considerar un blanqueig de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia que la Xina no ha condemnat mai. Escoltem el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers xinès en la conferència de premsa diària avui a Pequín.
La declaració de la cimera de l'OTAN a Washington augmenta la tensió a l'Àsia-Pacífic amb una mentalitat de guerra freda i retòrica antagonista. La part dedicada a la Xina està plena de prejudicis, difamacions i provocacions.
Ens hi oposem i estem molt descontents, ha afegit el portaveu.
I a França, el món econòmic i social pressiona el president Macron perquè formi govern. La dreta vol que allargui el govern interí fins al setembre i amenaça de bloquejar un primer ministre d'esquerres. Els progressistes, en canvi, l'insten a sortir del castell, diuen, i anar per feina. Enviat especial a París, Ignasi Abad, bon dia.
Bon dia. François de Villeroy de Galo, màxim responsable de la política monetària a França, adverteix sobre l'impacte econòmic que suposaria pujar de 200 euros al salari mínim a França fins als 1.600 mensuals, com vol el nou Front Popular, si acaba governant. Podria ser qüestió d'hores, diuen, des de la França Insubmisa que s'anunciï un candidat. Des de la CGT, un dels principals sindicats del país, Sophie Binet, emplaça Macron a nomenar la persona que proposi bloc d'esquerres. Són declaracions a la cadena LCI.
Emmanuel Macron ha de reconèixer que ha perdut nomenar el primer ministre que proposarà el nou Front Popular i deixar-los treballar amb l'Assemblea per construir una majoria. Ha de donar el poder al Parlament i deixar de maniobrar des del seu castell. Fa la impressió que és Lluís XVI que es tanca a Versalles.
Però Macron no sembla inclinat a designar cap candidat d'esquerres, pel que es desprèn de la carta publicada ahir. Per acabar de dissuadir-lo, el president del Senat, el conservador Gérard Larcher, ja ha dit que impulsaria una moció de censura si el nou Front Popular arriba a governar.
Tornem a casa nostra perquè el govern destina part del fons climàtic, els diners recaptats per l'impost sobre les emissions de CO2, perquè els municipis puguin fer millores que els ajudin a adaptar-se a les conseqüències que comporta l'escalfament del planeta. Prop de 400 municipis d'arreu del país han presentat projectes, Clara Jordan, que han d'estar enllestits l'estiu vinent.
Sí, projectes per poder estar preparats, per exemple, en cas de nous episodis de sequera, onades de calor, fortes tempestes o llevantades violentes, fenòmens que amb el canvi climàtic són cada cop més freqüents. En total, 392 municipis repartits per tot el territori han presentat propostes. La gran majoria es destinen a municipis petits, aquells que per les seves dimensions no tenen pressupost per poder fer millores que suposin una gran inversió. És, per exemple, el cas de Lladó, a l'Alt Empordà, amb una mica més de 800 habitants, on es faran dos projectes que detalla el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Un de recuperació d'aigües de la teulada del pavelló per fer servir aquesta aigua per regar, o un altre projecte de convertir alguna sala d'alguna dependència municipal en refugi climàtic climatitzant aquestes sales.
Una quarta part dels projectes tenen a veure amb l'aigua, però també n'hi ha molts vinculats a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la climatització d'espais o la millora de la mobilitat sostenible. En total s'invertiran uns 80 milions d'euros.
Crit d'alerta del Consell de l'Advocacia Catalana per la precarització dels advocats que es dediquen al torn d'ofici i assistència al detingut. La xifra d'actuacions en aquest torn d'ofici ha continuat augmentant durant aquests últims anys, però durant l'any passat va caure un 5% el nombre d'advocats inscrits en aquest torn. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
En un any, uns 350 advocats i advocades han deixat el torn d'ofici i això s'atribueix a la precarització del sistema de justícia gratuïta que atén víctimes i detinguts en les seves necessitats. A la vigília del Dia de la Justícia Gratuïta s'ha exposat que en els últims 15 anys l'IPC a Catalunya ha crescut un 31%. Les retribucions a la funció pública ho ha fet en un 13%, mentre que les retribucions de l'advocacia un 4%. Segons fonts del Consell de l'Advocacia Catalana, un professional cobra uns 9.000 euros anuals. La presidenta del Consell de l'Advocacia, Marta Martínez, denuncia la inacció de l'administració catalana per augmentar la dotació al sistema de justícia gratuïta.
N'estem farts. I n'estem fartes. O se'ns escolta o algunes mesures tindrem que prendre, que ja l'advocacia de peu, de passadissos, m'ho està demanant. L'advocacia com a professió s'està precaritzant i això no ho permetrem. Hem dit prou. Penseu, imagineu-vos, els jutjats plens de gent detinguda, les seus policials plens de gent detinguda i que l'advocacia no respongui. Quina seguretat tindria la ciutadania?
El col·lectiu apunta que caldria incrementar en 21 milions i mig d'euros la dotació destinada al torn d'ofici per dignificar-lo.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè Apple se salva d'una multa milionària de Brussel·les en obrir a empreses competidores el seu sistema de pagaments sense contacte, Laia Ortega.
Fins ara els iPhones només permetien aquests pagaments a través de l'Apple Pay o l'Apple Wallet, cosa que la multinacional justificava per motius de seguretat. Fa dos anys la Comissió Europea li va obrir un expedient per pràctiques monopolístiques. Ara el gegant tecnològic s'ha compromès a incorporar altres moneders virtuals, cosa que li permetrà esquivar la sanció, que hauria estat del 10% dels seus beneficis. Margarit Vestager, comissària europea de la competència. From now on, a partir d'ara, Apple no podrà seguir exercint el seu poder a través del seu ecosistema per excloure del mercat els altres moneders virtuals. Les empreses competidores i els consumidors es beneficiaran d'aquests canvis perquè hi haurà més innovació, més opcions i tot plegat mantenint els pagaments segurs. Brussel·les ja va imposar fa poc una multa de 1.840 milions d'euros a la companyia de Tim Cook per posar traves a Spotify i abusar de la seva posició dominant en la distribució de música online.
Passant 5 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Aquest estiu que cap dia sigui igual amb el carnet jove. Pla 126, rialles i tapes amb bona companyia. Pla 25, cridant slow motion al tobogant de l'aquapark. Pla 6.000, aprendre anglès com a excusa per fer el guiri. Pla 14, nit a un alberg de 3.000 estrelles al Pirineu. 8.000 plans per gaudir amb un munt de descomptes i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
El Museu d'Art Contemporani de Barcelona trenca motlles en la seva última mostra de col·lecció que obre al públic avui mateix. De les 70 obres exposades, més de la meitat són noves adquisicions i de la trentena d'artistes triats, el 90% porten nom de dona, Montse Mas.
Sí, noms nacionals i internacionals i de generacions diverses com Susi Gómez, Katia Camelli, Carmen Calvo, Ariadna Guiteras o Sinéad Spellman, que entren amb força a la col·lecció amb noves narratives i models de relació. Clàudia Segura és la nova cap de la col·lecció del MACBA.
Certament, d'artistes homes, jo diria que hi ha un 10%, molt poquet, i amb moltes més dones presentades a la col·lecció. També ens interessa molt sortir d'aquesta dicotomia, de fet, defugim d'aquestes categories. I certament, moltes d'aquestes artistes presents avui es defineixen com a gènere neutre. En aquest sentit, ens interessa l'obra que presenten, que és una obra que parla precisament de trencar aquesta categorització del gènere.
La col·lecció també confirma el trencament de les categories artístiques clàssiques, com afegeix Segura.
Ens interessa la pintura, però és una pintura que parla també d'un cos que és performance. Ens interessa una instal·lació sonora, però que alhora també dibuixa i és un collage a la paret. O sigui, són obres orbitant amb diferents disciplines.
Les gegantines escultures inflables i rosades d'Eva Fàbregas, les enormes peces zoomòrfiques de Teresa Solar i els vídeos de Mireia Sallarès sobre l'orgasme femení són algunes de les peces destacades de la mostra que es pot visitar fins a l'abril de l'any que ve al MACBA.
I anem a les plataformes perquè Filmin estrena la pel·lícula que va guanyar el premi a la millor direcció a l'últim Festival de Sitges.
18 ans. Per la route, rien n'a changé ici.
Aquesta és una de les estrenes en plataforma destacades aquests dies, Marc Garriga.
Es diu Omen i no ha passat pels cinemes. És una òpera prima enlluernadora que s'ha convertit en obra de culte del gènere fantàstic i de misteri. El seu director, Balogi, belga d'origen congolès, ha rodat una pertorbadora i impactant reflexió sobre la violència des del punt de vista de la diàspora africana, que va ser també seleccionada al Festival de Cannes i va ser candidat a l'Oscar per Bèlgica. En aquesta setmana plena d'estrenes de True Crime, Movistar Plus n'estrena una altra, Los Monstruos de Ponticelli, sobre la mort de dues nenes a Nàpols als anys 80, un crim que va commocionar la Itàlia de l'època i que ara es podria revisar. A Sky Showtime s'estrena una altra original proposta sud-coreana, Bargain, Negociaciones, una sèrie de suspens on un terratrèmol afecta directament un hotel on es trafica amb òrgans i els rols dels que són a dins es capgiren i comença una cursa per sobreviure. I per acabar, una sèrie familiar d'aventures fantàstiques que arriba demà a Apple TV+. Jo, sobre un noi de 12 anys que comença en un nou institut just quan s'adona que té el poder de convertir-se en la persona que vulgui. Per tant, una clara metàfora sobre l'adolescència i el moment en què cal decidir qui volem ser quan siguem grans. Ai, quin sol,
ai, quin sol saleró. Reivindicar la cultura i el patrimoni populars acostant-se a nous públics. Aquest és l'objectiu de la 12a edició de l'Ebre Folk, el campus de música i balls populars de les Terres de l'Ebre. Per fer-ho, enguany han triat la música rap, Tortosa. Jordi Barranca.
Bon dia, i és que precisament el que volen els impulsors de la cita és recordar que l'essència de la música rap és la cultura popular. Sergi Massip és un dels organitzadors.
No podem deixar de banda també el rap, no? Vull dir, són gent, a més, hi ha col·lectius que estan fent rap en català, que s'han de posar en suport a com està la llengua. Són iniciatives molt interessants. I també que ells coneguen la tradició. A vegades se pensen que és una cosa que és molt nova i no, i això és una pràctica molt habitual històricament.
Fins diumenge a Móra d'Ebre, aquí a la Ribera d'Ebre, s'han organitzat conferències, tallers, activitats i també xerrades. Parlem de vetllades de versadors i rapers o de saraus. Els participants vindran d'arreu dels llocs de parla catalana i també de Múrcia o Madrid. Cel de cendra.
I abans dels esports expliquem que el 19 de novembre arrencarà la gira de presentació d'Ànima, el nou treball de Sopa de Cabra, que es publicarà 4 dies abans, el 15 de novembre. El primer concert serà al Palau de la Música de Barcelona i la banda també passarà per Andorra i Mallorca. De moment només hi ha previstes 10 actuacions. Cada cançó d'aquest disc, el 17è de la banda gironina, està feta en col·laboració amb un artista diferent. De moment han presentat les que han fet amb Ben Rodergas, que estem sentint de fons, i amb Triquell. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva i hem de començar amb un nom que és habitual aquests últims dies en aquesta informació esportiva. I és que ho hem explicat en titulars, el possible fitxatge de Nico Williams pel Barça ha generat malestar en el seu club. El president de l'Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, se n'ha queixat avui, Xavi Campos.
Fa una estona, de fet, mentre presentava dos fitxatges per aquesta temporada, abans que ningú no li preguntés i deixant clar que no respondria cap pregunta sobre el tema, el president de l'Athletic Club, Jon Uriarte, s'ha queixat per la pressió que diu que ha rebut Nico Williams les últimes setmanes i ha volgut deixar clar que l'Athletic vol y por retenerlo.
Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Con el respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental. Bueno, así lo concebimos por lo menos en el Athletic Club, que no tiene como fórmula el someter a presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarlos a su estructura. Nico firmó el año pasado hasta 2027. Bueno, el Athletic Club está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura a futbolistas de la talla que he nombrado, incluido a Nico Williams.
L'Athletic Club pot estar ofès, de fet sembla que ho està pel que diu el seu president Jon Uriarte, però Nico Williams té una clàusula de rescisió, són 58 milions d'euros, i si el jugador es posa d'acord amb el Barça i el Barça paga aquesta clàusula, l'Athletic poca cosa podrà dir.
I a més l'Athletic també fa ofertes a altres jugadors, per exemple a d'Osasuna, aquesta és llei del...
O de la Reial.
Llei del mercat. D'aquí 3 minuts seran 3 quarts de 3 de la tarda, no deixem de parlar de futbol i no deixem de parlar indirectament de Nico Williams.
Capravo us ofereix l'Eurocopa. Capravo, amor etern a l'estalvi.
I és que Nico Williams continua concentrat amb Espanya. Diumenge disputarà la final de l'Eurocopa contra Anglaterra. Ahir els anglesos van guanyar 2-1 als Països Baixos gràcies a un gol d'Ollie Watkins en temps afegit, Marc Andrés.
En només el seu segon partit del torneig, el davanter de l'Aston Villa va entrar al minut 81 de partit, al mateix temps que Cole Palmer, i tots dos jugadors es van trobar al 90 per enviar Anglaterra a la final. Podria semblar una coincidència, però Watkins va jurar després del partit que ho havien parlat.
Juro per la meva vida, per la vida dels meus fills, que li he dit a Cole Palmer, avui jugarem i em donaràs una assistència. Per això estava tan content. Quan ha rebut, sabia que me la passaria. Allà he estat egoista, toc i finalització, i quan l'he vist anar, a baix ajustada al pal, és la millor sensació del món.
Un gol que va desfermar la bogeria anglesa després d'un partit en què Xavi Simons va avançar els neerlandesos i Harry Kane va empatar en un penal molt discutit que el mateix Ronald Koeman va criticar així.
Ha estat una decisió del VAR. Què hi pots fer com a defensa? En la meva opinió, això no hauria de ser penal. Dumfries ha intentat bloquejar el xut, i li dona la pilota i les botes s'han tocat. Així no podem jugar a futbol. Això ha anat massa lluny. És carregar-se el futbol.
Sigui com sigui, Anglaterra va aconseguir la classificació i serà a Berlín el diumenge per jugar la final contra Espanya, que serà arbitrada pel francès François Letéchier.
Doncs amb Anglaterra ja classificada, després d'eliminar els Països Baixos, arriba l'anàlisi. Mireia Vera, ja ens ho vas dir al principi, Anglaterra era una de les seleccions que tenies ganes de veure. Com et pinta la final entre Espanya i Anglaterra, Mireia?
Doncs bé, jo crec que serà una final molt competida. Sí que és cert que per mi Espanya juga molt millor futbol, té molt millor, molt més clars els mecanismes, té els jugadors que crec que es combinen entre ells molt millor col·lectivament, i Anglaterra, tot i així, jo ahir li vaig veure una petita millora amb Bellingham i Foden a les mitges puntes, amb molta llibertat. Crec que aquí Espanya haurà de mesurar molt bé com fer front a aquests dos jugadors que juguen amb molta llibertat a la selecció anglesa, i crec que serà una final on Espanya tindrà molt el pes del partit, com ja ha vingut fent fins ara, i crec que si juga bé les seves cartes, tot i ser una final, per mi ara mateix l'equip espanyol està unes passes per davant d'Anglaterra.
Doncs aquesta és l'anàlisi de la Mireia Vera. Mireia, gràcies, bona tarda.
Una abraçada.
Aquesta final de diumenge, Anglaterra-Espanya, és inèdita a la història de l'Eurocopa, i és que aquestes dues seleccions històriques només s'han enfrontat fins ara dues vegades en aquesta competició, i diumenge tot just serà la tercera. A l'altra cara de l'Eurocopa d'avui, l'Eudald Serra ens recorda els precedents, i en especial l'última vegada que van jugar ara fa 28 anys.
El primer cop que Espanya i Anglaterra es van creuar en una Eurocopa va ser a la fase de grups el 1980. Llavors el triomf va ser pels anglesos per 2-1, que tot i això no els va servir per passar de ronda. I el segon i últim precedent va ser l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurocopa del 96, on l'anfitriona era precisament Anglaterra. Aquell partit es va jugar a Wembley amb més de 90.000 espectadors, i el va tornar a guanyar l'equip anglès, aquest cop a la tanda de penals, després que els 90 minuts i la pròrroga acabessin amb empat a 0. Anglaterra va transformar tots els penals i Espanya en va fallar dos. Hierro va xutar el pal i el penal de Miguel Ángel Nadal el va aturar el porter Seaman. Va ser un partit que no va estar tampoc exempt de polèmica, amb un gol anul·lat al davanter espanyol Kiko i amb més d'una jugada dubtosa dins de les àrees. El llavors davanter del Barça, Julio Salinas, no es va mossegar gens la llengua, com ara mateix sentirem.
Lo que no te imaginas ya es que también se equivoque el linier, es decir, ya no puedes jugar contra 80.000, los 11 y los 3 linier, los 3 árbitros, ¿no? Es decir, creo que ha sido un robo, pero bueno, lo de siempre. Ahora dices, ha sido un robo, tal, nos han robado el partido, se han equivocado, pero ahora, como decimos, vete a la UEFA a protestar, ¿no?
Diumenge arribarà el tercer enfrontament entre Anglaterra i Espanya en una Eurocopa, però aquest cop serà una final.
A Caprabo estalvies més amb el 2x1. Acumula l'import del segon producte a la teva targeta Club Caprabo. Beguda de soja Eroski d'un litre, comprant-ne dues acumules 80 cèntims. Detergent líquid Bip Limpio i Liso 35 dosis, comprant-ne dos acumules 13,99. Combina els productes senyalats. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
Final inèdita a l'Eurocopa, també hi haurà final inèdita a la Copa Amèrica, Colòmbia-Argentina. Aquesta matinada els colombians s'han imposat l'Uruguai per 1-0, però els grans titulars són per la baralla a cops de puny que hi va haver després del partit entre jugadors uruguaians i una part de l'afició colombiana.
Esto es un desastre, esto es un desastre. Nuestra familia está corriendo peligro. Tuvimos que meternos como peo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre, y nosotros ahí dando la cara por nosotros, por lo nuestro, ¿tá? Ojalá que esto, los que están organizando esto, tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores, los estadios, que es todo un desastre porque todos los partidos pasa lo mismo.
Aquest que sentíem és José María Jiménez, jugador de l'Uruguai i de l'Atlètic de Madrid, completament, ja ho heu comprovat, indignat pel que va passar a la graderia, Marc.
Sí, el central uruguaià va explicar la situació que van viure els jugadors de la selecció, i que és que la imatge, de fet, és impactant. Diferents jugadors fent-se llocs amb pentes per anar a enfrontar-se al públic colombià, amb el jugador, per exemple, més destacat sent el del Liverpool, Darwin Núñez, llançant cops de puny i també rebent-ne per part d'alguns aficionats. Una situació que la Conmebol ha condemnat d'una manera, podríem dir-ne, suau, sense anunciar cap mesures, apel·lant al fet que tot es centri a animar les seleccions i a que el que queda a la final sigui una festa, una final que, com has dit, serà entre Colòmbia i l'Argentina a les 2 de la matinada de diumenge a dilluns a Miami.
Catalunya migdia.
Si vols vendre el teu pis en un 3 i no res, truca d'un piso. Ara celebren 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el teu pis a la venda. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu, però el vendran segur. Què esperes? Truca d'un piso, truca d'un piso.
Condicions a donpiso.com, 93-306-9090.
He vingut per portar-vos a casa.
Primer que baixin els grans i que ajudin els petits.
Jo sóc Ari.
Els jueus no portem escrit a la cara que ho som, eh?
Una masia al nord d'Itàlia serà el lloc on es recuperarà la vida després de l'horror. S'ha acabat la guerra. Aquesta tarda estrena a la plataforma 3CAT i a TV3.
Serveis informatius.
Caben mil històries.
Catalunya Ràdio.
En aquest estiu que val per tres.
Som 3CAT.
D'aquí a 11 minuts seran les 3 de la tarda. Ahir va començar la pretemporada, però de fet els jugadors del Barça només van fer proves mèdiques ahir. Aquest matí, Hansi Flick ha dirigit el seu primer entrenament del Barça, Xavi.
I ha volgut ser el primer de sortir a la gespa al davant dels jugadors. Quan passaven uns minuts a 2:15 del matí, amb gorra, molt a l'estil de Jürgen Klopp, Hansi Flick ha dirigit el primer entrenament com a tècnic del Barça amb més de 20 jugadors sobre la gespa. La pretemporada l'han començat 27 jugadors entre els del primer equip i els jugadors del filial, però tots no s'entrenaran en aquests dies perquè alguns encara s'estan recuperant d'alguna lesió. Són els casos de Gavi, Valde i el mexicà Julián Araujo, seguit en les Palmes la temporada passada. La primera sessió de Hansi Flick ha tingut una mica de tot. Els primers minuts, exercicis físics i, per acabar, exercicis amb la pilota. Flick ha programat dobles sessions per avui i dissabte. Demà, divendres i diumenge només s'entrenaran al matí. Aquesta tarda, a les 6, quan afluixi una miqueta la calor, segon entrenament de la pretemporada.
Això pel que fa a l'actualitat esportiva del Barça, però també hi ha notícies en l'actualitat extraesportiva, perquè aquest matí s'ha presentat a la ciutat de Barcelona el grup Suma Barça.
Un col·lectiu que pretén debatre i reflexionar sobre el Barça, la situació actual i el futur. Noms que apareixen entre els 50 membres de Suma Barça. Per exemple, Albert Agustí, exdirectiu del Barça en època Roser i Bartomeu, expresident de la CB, expresident del Tennis Barcelona, Gerard Figueres, exsecretari general de l'Esport de la Generalitat, Jofre Mateo, exfutbolista del Barça, Jaume Clotet, escriptor, i Ricard Font, expresident de Ferrocarrils de la Generalitat i portaveu del grup. La preocupació pel futur del Barça no els ve només de la gestió actual de Laporta, sinó de la gestió de fa més d'una dècada. Diuen que no pretenen ser una candidatura de cara a unes futures eleccions.
No. Si fos una candidatura no podríem dir que som un espai obert, un espai de joc de Suma. Suma vol ser el que diu el seu nom, un espai de suma de molta gent per pensar, per reflexionar i per actuar, amb trobades amb socis, amb fòrums oberts, etc. Si fóssim una candidatura, trairíem això i ja seríem el que és tothom. I, per tant, ja hauríem d'entrar en la crítica amb el que hi ha i amb el que ha de ser en el futur.
Suma Barça és el segon grup d'opinió al voltant del Barça que es presenta aquesta setmana. Dilluns va aparèixer en societat Som un clam, liderat, entre d'altres, per Joan Camproví i Montal, net de l'expresident del Barça als anys 70.
Deixem el Barça i parlem del Girona, que també va començar ahir la seva pretemporada amb un entrenament al matí, amb les revisions mèdiques a la tarda. L'entrenador Mitchell, de moment, té, Marta García, 19 jugadors disponibles.
Amb absències de jugadors que han disputat l'Eurocopa o la Copa Amèrica i que, per tant, s'incorporaran d'ací uns dies. Qui sí que ja ha tingut una primera presa de contacte amb el grup és Gabriel Misejuí, el tercer fitxatge de l'equip, anunciat ahir mateix, i que ja coneix el cos tècnic i els seus nous companys. Esta és la temporada de l'estrena de les noves instal·lacions d'entrenament de Vilablareig i, sobretot, la temporada de la Champions. I en aquest sentit, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que segueixen treballant amb el club per adaptar l'estadi per a esta competició, però no només això, també pensant en el futur.
Ens trobem amb el club, jo diria gairebé més a més, per valorar tant les adequacions que s'estan fent per poder jugar els partits de la Champions com el projecte de futur d'un nou estadi al Montilivi, no? Per tant, nosaltres estem treballant en aquest sentit, colze a colze, estem col·laborant, farem un esforç també com a ajuntament, no? I que al final, perquè la Champions doncs és una gran notícia per la ciutat.
I no deixem de parlar de futbol, bé, d'aquella manera futbol, perquè avui han jutjat Hugo Mayo, excapità del Celta de Vigo, que està acusat de tocar els pits a una de les mascotes de l'Espanyol quan els dos equips, Celta i Espanyol, es van enfrontar en un partit l'any 2019. La denunciant ha assegurat al jutge que Hugo Mayo la va grapejar. Ell ha negat els fets. El judici ha quedat vist per sentència aquest mateix migdia. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
Mayo ha entrat al complex judicial per la porta de darrere, la que dona a l'Hospitalet, per evitar possibles càmeres, però per davant hi havia pocs mitjans. No ha estat un judici suficientment mediàtic. La perjudicada dins de la sala ha assegurat que va abusar d'ella així.
Me dispuse ya a picar la mano, esas manos no fueron a mi mano, sino que fueron pues a mis pechos, hicieron un tocamiento así, un movimiento de los pechos, que yo noté claramente.
El futbolista ha dit que ell va saludar tothom de la mateixa manera, incloses les mascotes.
¿Tiene alguna explicación de por qué ha recibido esta denuncia?
Bueno, ella está acusando una situación que yo no he hecho, sinceramente. Yo he saludado a todos los compañeros de profesión y i a les mascotes, pues, sin más.
S'enfronta a una multa de més de 8.600 euros. Se l'acusa d'abús sexual perquè els fets són del 2019, abans que entrés en vigor la llei del només sí és sí.
Deixem el futbol, parlem de ciclisme, perquè el Tour de França viu avui i demà dues etapes que, sobre el paper, han de ser tranquil·les abans d'arribar dissabte als Pirineus. Isaac Vilalta, el gran nom del dia, però és Jonas Vingegaard. Tothom té clar que pot guanyar aquest Tour.
Sí, per si quedaven alguns dubtes. L'etapa d'ahir va demostrar que el danès està totalment recuperat i que ha arribat al seu millor nivell. Ahir va reaccionar a l'atac de Pogacar, no en un primer moment, però sí poc després, i li va esgarrapar 30 segons en un port de segona categoria i més tard el va superar a l'esprint final que van fer tots dos. El director general de l'equip Visma, Richard Plugue, parlava així de Vingegaard.
I'm so happy for him.
Estic tan i tan content per ell. Això és, com se'n diria, una redempció. Me n'alegro molt per en Jonas. Jo ja estava content i orgullós amb que fos capaç de ser en aquest Tour de França des de la sortida. I ara fins i tot és capaç de guanyar una etapa. Uau, és una llegenda.
L'etapa d'avui s'hauria de resoldre a l'esprint. Queden 105 quilòmetres amb una fuga de 4 homes, 2 minuts sobre el gran grup, ha abandonat per malaltia Peyo Bilbao.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Com qui no vol la cosa, ja som a només 15 dies de l'inici d'aquests Jocs Olímpics de París i ja coneixem un dels equips més potents, Marta, dels que hi participarà.
El Team USA, que és com se fan dir, el potentíssim equip estatunitenc, que en Tòquio va liderar el medaller amb 113 metalls, 39 ors. Els Estats Units aterraran d'ací uns dies en París amb una delegació formada per 592 esportistes i per quarta vegada consecutiva amb més dones, 314, que homes, 278. En total, 250 esportistes repeteixen jocs i entre això, 66 campions olímpics que sumen en total 110 medalles d'or. La resta debuten. Només hi ha 4 estats sense representació: Maine, Dakota del Nord, Virgínia Occidental i Missouri, i amb Califòrnia com el que més n'aporta. I entre els il·lustres, noms tan importants com Simone Biles en gimnàstica artística, Katie Ledecky o Caleb Dressel en natació o LeBron James en bàsquet. Precisament l'equip de bàsquet ha trigat a donar la llista just abans de l'anunci oficial de tota la delegació i destaquen també Kevin Durant, Stephen Curry o Jason Tatum. Espanya també ha donat la llista de l'equip espanyol femení d'handbol amb només una catalana, Cava Gassama, la pivot de Granollers, que juga en el Bietigheim alemany.
I una situació especial és la que tenen aquells esportistes de països en guerra que es preparen per aquests Jocs de París. Com s'ho fan per entrenar-se? Com és la seva preparació?
Situem-nos. Pavelló d'Esports de Kiev, Ucraïna, seu de l'equip nacional de gimnàstica rítmica. És una de les seleccions fortes en aquest esport. Enmig d'un entrenament, de sobte, passa això.
Ostres, vestiu-vos ràpid i els refugis.
És una bogeria. He llegit que ha estat per míssils balístics. Hi ha alguna estació de metro a prop? El soroll és fort. La meva mare diu que escolta sorolls molt forts sobre casa nostra.
Qui parla és Victoria Onoprienko, primera gimnasta del país. Ha pujat al podi en diferents campionats internacionals, però ara ha hagut d'aprendre a competir amb una angoixa i una pressió afegida. Amb son pare i el seu germà en el front, Onoprienko també ha patit ja la mort d'un cosí i un tiet. Mos traslladem ara a Gaza. Wassim Abu Sal és el primer boxejador palestí que disputarà uns Jocs Olímpics. Arribar fins ací no ha sigut fàcil.
És molt difícil aconseguir visats perquè tenim un passaport palestí. Em costa molt entrenar amb els meus companys a Jerusalem a causa dels controls. Estem fent l'impossible.
Però no només això, com explica l'entrenador Nader Yakusi, les complicacions són inacabables.
El problema que tenim és que cada dia rebem notícies sobre atletes que estem perdent. Estan sent assassinats a Gaza. I això ha afectat molt els nostres boxejadors i esportistes en general.
I si els Jocs Olímpics de París han arribat per primera vegada a la història a la paritat en qüestió de participació, la Copa Amèrica de Vela s'estrena en aquesta edició de Barcelona en la competició femenina, Sergi Martínez.
La ciutat quedarà marcada en la història de la Copa Amèrica de Vela per sempre. A l'edició d'enguany serà la primera vegada que hi haurà competició juvenil i femenina. Tot un avenç per un dels esdeveniments esportius més antics del món. Això és el que creu Juan Luis Wood, tres vegades olímpic en vela i director de l'Hospitality de l'equip American Magic.
Tenia que actualitzar, no? Actualitzar su
esa tradición, esa historia, y me parece que es un paso muy acertado desarrollar esta competición, que yo creo y estoy convencido que en futuras ediciones ya se hará con barcos de la misma, del mismo nivel que los AC-75. Es un avance y es una realidad que no hay que obviar, porque tiene sentido. I el mundo va hacia esa tendència.
Una primera edició en què les participants dels diferents equips competiran amb la mateixa embarcació, igual per a totes. Una C40 semblant al de la categoria masculina, però de dimensions més petites. Barcelona és una ciutat amb tradició de navegació i amb la porta oberta per tornar a ser seu de la Copa Amèrica en els pròxims anys.
D'aquí a 50 segons, seran les 3 de la tarda, podem repassar la resta de l'actualitat esportiva, començant pel torneig a Wimbledon.
El barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos juguen contra la parella australiana formada per Max Purcell i Jordan Thompson per un lloc en la final. De moment han perdut el primer set per 4-6 i ara mateix en el segon sí que estan dominant per 2-1. També està en joc la primera semifinal femenina que enfronta la croata Duna Bekic i la italiana Paolini. De moment empat a 2 en el primer set.
Doncs amb aquests resultats en directe del torneig de Wimbledon posem punt final. Són pràcticament les 3 de la tarda. El Catalunya Migdia torna demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.